Debat a Bat, el programa de Ràdio Ciutat de Valls per parlar i debatre sobre els principals temes d'actualitat de casa nostra, amb Jaume Pros.
Benvolguts oients, sóc el Jaume Pros i aquí comença un nou Debat a Bat. Avui parlarem d'art i de solidaritat i de com es poden vincular aquests dos elements a favor d'una bona causa. Per això avui comptem amb la presència del Josep Vallborda, artista molt vinculat a Valls i partícip d'una acció solidària com és la construcció d'habitatges dignes a l'Índia per a les persones més desafavorides. Senyor Josep Vall, benvingut a Debat a Bat i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies.
Josep Vallborda va néixer a Talladell, a la demarcació de Lleida, l'any 1949. És pare de dos fills. Josep Vall és llicenciat en empresarials i va treballar a l'antiga Mònics de la capital de l'Alt Camp durant 25 anys. Ara ja està jubilat. Amb tot, la seva gran passió és l'art. En aquest sentit, ha fet cursos de pintura a Tàrrega, Sabadell, Reus i Valls. Durant 3 anys ha estat president del grup de Nadal d'artistes vallencs. El nostre convidat ha publicat recentment el llibre Colors d'Índia, un recull de 24 aquarel·les i 30 fotografies tot plegat amanit amb els seus comentaris com a viatger. Aquest llibre forma part d'un projecte solidari vinculat a la Fundació Vicente Ferrer i avui a Debat a Bat en parlem amb l'autor.
Debat a Bat, amb Jaume Pros.
La primera pregunta gairebé és obligada, eh? En què consisteix el projecte aquest, la seva proposta de col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer?
La meva proposta consisteix en que la feina que he fet durant els 7 anys d'una mica de cuina la puguem presentar al mercat i, doncs, bueno, hem editat un llibre que pretén ser un llibre de relax, un llibre sense masses mal de caps, i, bueno, doncs presentar-lo al públic, qui vulgui comprar el que el pugui comprar, es vendrà el llibre de per si i les litografies de les 24 aquarel·les que el composen. I llavors, bueno, dels diners que es recaudin amb tot això, l'objectiu és la construcció de 36 cases allà amb un poblet d'aquells que hi ha per allà al mig de l'Índia, on fa molta falta, perquè jo hi vaig estar, ho vaig veure, i doncs me'n vaig donar compte que fa molta falta, i és una cosa que m'ha fet molta il·lusió. Doncs, bueno, primer m'ho he passat molt bé pintant-ho, i ara m'ho penso passar molt bé, doncs, fent la difusió, que ja veurem com va sortint.
Perquè es tracta d'un llibre, ja ho ha explicat el David Prats al començament a la presentació del programa, un llibre que es diu Colors de l'Índia, que consta de 24 aquarel·les, 30 fotografies i els seus comentaris. Va comentant les fotografies, va comentant també les aquarel·les aquestes, totes pintades per vostè?
Totes, absolutament. Totes pintades, sí, per sí, són originals, totes pintades per mi, sí.
Quin vincle té vostè amb l'Índia? Per què l'Índia? El món és molt gran.
Sí. L'Índia, bueno, l'origen de tota aquesta història és una nena que es diu Savitri, que està en un poblet d'allà a 120 quilòmetres de Anantapur, i que, doncs, un bon dia em va semblar que una cosa que podia fer interessant és apadrinar aquesta nena per una sèrie de coses que vaig llegir, sobretot del Vicente Ferrer, de la seva organització, de tot el que fan allà i tal. I llavors, doncs, bueno, jo la vaig apadrinar un bon dia, com tanta gent, doncs la vaig apadrinar i vaig començar a arribar cartes, jo li enviava cartes amb ella, vam establir un nexe, doncs, amb la mesura que pot ser i tal, i va arribar un moment que doncs jo vaig creure que era convenient conèixer aquesta nena, conèixer la seva germaneta, perquè té una germaneta de 4 anys menys que ella, i la seva família, i jo sóc una mica desconfiat de naturalesa, i doncs comprovar per mi mateix tots aquells informes que jo havia rebut de l'organització de la Fundació Vicenç Ferrer, on doncs cada 3 mesos ens envien uns follets molt ben fets i expliquen un munt de coses, i jo dic, bueno, això, escolta'm, el paper ho aguanta tot,
sí.
Però ara ho vull anar a veure, i me'n vaig anar cap allà i vaig organitzar un viatge que en realitat va ser un viatge de 12 dies turístics, on vaig anar per tot arreu de l'Índia fent turisme pur i dur, i vaig passar 3 dies amb la Fundació Vicenç Ferrer vivint allà, i doncs allò em va permetre de veure els hospitals, els col·legis, totes les fàbriques, perquè tenen impremtes, inclús hi ha una impremta, les fàbriques doncs, de coses de joguines o regalets, coses que fan per donar feina a gent sobretot que està doncs, diguem, amb alguna cadència important, vull dir, llavors bueno, doncs, vaig voler anar a veure, vaig fer aquest viatge, ho vaig veure, i la Índia és la Índia. La Índia, per veure el que és la Índia, per explicar el que és la Índia, s'hi ha d'anar. No es pot explicar, no es pot explicar. Bueno, millor dit, sí, es pot explicar amb el meu llibre.
Molt bé.
Vull dir, és una cosa que et sorprèn. Mm. Jo havia tingut converses amb gent que hi havia anat i tal, i deia, no, no, no. Escolta, més al tanto, perquè anar a la Índia no és com anar a Nova York o anar a Madrid, o a Madrid ja no, que anar a Madrid a més a més. Ja. Doncs anar a Londres o a Moscú... és una altra història. Jo pensava, tot això... No? I no. La Índia realment et batzaca una mica, eh? Vull dir, tu allà vius coses i veus gent i veus situacions que, per molt flemàtic que siguis, et copsa. Et copsa. I llavors, doncs, bueno, jo, quan ja portava 7 dies, que estava per allà per l'Índia veient coses i tal, coses que m'agradaven, coses que no m'agradaven, vaig arribar una mica allò a les nits dormint, perquè fa molta calor i a vegades costa de dormir, vaig dir, escolta'm, tenim de fer alguna cosa. Jo no puc passar, havent vist tot això, sense deixar cap constància. Per tant, em vaig autoimposar un projecte que consistia en fer, jo al principi pensava en fer 30 aquarel·les, al final ha quedat en 24, però bueno, al principi em volia fer 30, i fer un llibre que permetés unir les dues coses. Diu, allò que diuen de que, això pels de la ràdio no us anirà gaire bé, però allò de que val més una imatge que mil paraules, una mica sí que és, no? I doncs vaig voler fer la imatge d'allò que jo havia vist, que em havia cridat l'atenció, perquè les imatges són tremendes i molt boniques, i l'explicació, perquè hi ha causes de tot això. Vull dir, quan, a la Índia, quan entres amb temes determinats com les castes, vull dir...
Això li volia comentar. M'ha sorprès el llibre,
sí,
que en molt poc espai explica d'una manera extraordinàriament entenedora el que és el sistema de castes. Sí. I m'ha fet l'efecte, quan ho he llegit, la seva explicació, sí, que és d'aquelles coses que vostè... el van, no sé si la paraula serà afectar, però que el va colpir, el va...
copsar, sí, sí.
Oi que sí?
Sí, 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 sí.
I està
sí,
molt ben explicat, ja li dic, d'una manera molt breu, són molt, sí, poquetes línies, perquè és allò que, el text que acompanya cada imatge que fa vostè.
Sí, sí, sí.
Això potser és un fre pel desenvolupament de l'Índia, i sembla que sigui una cosa que sigui solidificada, que sigui impossible de canviar ni de fer... No ho sé.
Aquí, si agafem les coses una mica des del punt de vista de l'antropologia, tindríem problemes a contestar aquesta pregunta. Mm-hmm. Perquè, clar, és molt arriscat manifestar o opinar sobre una cultura, i una cultura tan important com és la hindú. Llavors, bueno, a mi allò em va sacsar bastant, perquè vaig arribar a una sèrie de conclusions que no voldria ara enumerar aquí com un d'allò, però sí que em va donar la sensació que realment l'especial manera de ser dels indis, i sobretot els hindús, els que estan dins de l'hinduisme, ve una mica precisament de els seus orígens religiosos. Hi ha amb els Vedes el Kama Sutra, que es va escriure l'any 500, cuidado, 500, abans de Jesucrist.
Sí, ja, ja.
Vull dir que estem parlant d'un munt de temps. Doncs, allò ha fet d'amb ells tenen un munt de déus, un munt increïble. Doncs, bueno, les rates són déus, també. Hi ha un lloc on, això no entra en d'allò ni està escrit al llibre, però els hi porten com una espècie de peces amb llet per alimentar les rates, perquè diuen que les rates són déus, i per tant les han de cuidar. Els ratpenats també són déus, els monos, els tenen amb uns... Bueno,
un altre món.
És un altre món. Vull dir, llavors dius, a més tenen un factor brutal per al desenvolupament d'una cultura, que és el reencarnament. Això, ojo, eh? El que està dins d'una... Bueno, és que la millor no és el tema, jo ara
m'ho... Sí, no, és molt, molt interessant.
No, vull dir, a veure...
Ara anirem al llibre, però m'interessa molt el que està explicant.
Clar, vull dir, és que és això, no? En el moment en què entres a entendre una mica quina repercussió té sobre els indis el fet de pertànyer amb una o altra casta, que ho diríem un flash, els que són, naixen en una casta s'han de casar només amb gent d'aquella casta, només poden tindre les professions d'aquella casta i neixen amb aquella casta i moren en aquella casta. I llavors ells tenen un principi que diu que si es porten bé en el seu pas per amb aquest món, a la millor la següent reencarnació, perquè després de la mort hi ha la reencarnació amb un cert paral·lelisme amb d'altres religions del món, però doncs diuen que si s'ha portat bé amb aquest món, llavors passaran amb una casta superior, perquè clar, n'hi ha quatre i de les quatre n'hi ha una altra que és els intocables, aquests no són ni casta, eh? Vull dir, llavors, clar, què passa? Que això els lliga d'una manera, els fa anar amb uns trenars de manera de ser i de pensar que estan molt condicionats, clar, llavors bueno, pràcticament es veuen obligats a fer aquelles coses que estan manades dels Vedes ja, dels seus abans passats de 3 i 4 i 5 milions enrere, allò que dius tal. I bueno, pues tal. Ara dius, bueno, doncs han d'estar molt condicionats per això. Doncs tu els veus i dius, doncs no estan tan condicionats, no semblen tan amargats ni portats amb un extrem d'infidelitat.
Infelicitat.
Perquè, doncs, bueno, en definitiva, són molt fàcils de fer la rialla, sempre els veus contents, aparentment estan molt bé, i llavors dius, ostres, doncs, aquestes coses es xoquen.
De fet, crida molt l'atenció que a les aquarel·les que publiquen el llibre, a mi personalment, m'ha cridat l'atenció, la lluminositat que desprenen, els colors tan vius, i fins i tot transmet un sentiment d'optimisme.
Sí.
Això és volgut o surt, no ho sé, vostè és l'artista, Això s'ho planteja uno a pensar de fer el quadre, dir, faré un quadre que amb aquesta llum que desprengui optimisme, que fins i tot, m'atreviria a dir, alegria en els rostres de les persones que vostè pinta, sí. O això surt de manera espontània i després ens ho trobem a l'obra. Com funciona això?
Bueno, jo diria que la Índia és un país de llum, de molta llum, de molt sol, de molt color, i per això el vaig titular Colors de la Índia. També és un país de moltes aromes, vull dir, és un país de tal, però els colors hi són per tot arreu. I llavors dius, bueno, a pesar de que els quadres, alguna de les aquarel·les, efectivament tenen un color molt viu i uns contrastes i una riquesa molt àmplia, però alguna, concretament la dels enterraments, o sigui, allò de Benarés, fan els cremacions, que això és una altra cosa que s'ha de passar, s'ha de viure, i t'obliguen passat una mica de saliva, o bastanta saliva. I si repares amb aquesta aquarel·la, veuràs que els colors són grisos, foscos, una mica depèn, vull dir, esclar,
transmissors del sentiment que vostè va viure en aquell
moment. Bueno, sempre s'intenta transmetre algo quan pintes un quadre, tu vols dir algo, i jo en cada un d'aquestes 24 aquarel·les he volgut dir alguna cosa que m'ha cridat l'atenció. Algunes pot ser molt important, com és això de les cremacions, que és una cosa digna de conèixer-la, no per res. I d'altres són tan superficials com, doncs, els camellers que passegen gent per un determinat lloc d'allà, no? Vull dir, bueno, hi ha coses de tots els tipus, no?
Pel que fa als textos, en tots els casos són experiències viscudes pròpies o diríem que són textos més descriptius, sense intentar incidir en l'opinió. No sé si m'estic explicant.
Sí, eh? Sí, sí. T'estàs referint a l'última part del llibre, quan es parla de...
Sí, me refereixo en aquest moment en el qual fa una descripció, diríem. Jo el que vull saber és, el que vostè escriu surt del cap, seria una crònica periodística, vull que ho expliqui, eh?
Sí, 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 sí.
Jo tinc la meva idea, però vull que ho expliqui vostè. És una crònica periodística del que ha passat des d'un punt de vista escèptic o juga també a la part del sentiment de l'autor, la part de les emocions de l'autor? Què ha volgut transmetre?
Diguem que n'hi ha que són purament descriptius i allí es veu que no hi ha absolutament cap conflicte, però hi ha moltes parts on jo he volgut deixar constància de la meva opinió, perquè és que hi ha coses que francament em semblen bastant fortes, per la meva manera d'entendre el món. I doncs, he volgut transmetre-les i he volgut transmetre-les amb imatges, per una part, i amb el comentari. Lo que ha sigut la descripció escrita, he intentat transmetre aquelles coses que m'han copsat molt. Vull dir, per exemple, hi ha una de les aquarel·les que es diu Sortida del sol a Benarés o Cercant el sol del nou dia a Benarés, alguna cosa així. Bueno, és que és un passeig que s'ha d'explicar allò, una barqueta petita, vella, trotinada, anàvem sis, i doncs començava el viatge sense llum, pràcticament, anàvem entrant, clar, allà ja és molt gran, no? Vull dir, vas passant amb la barca i doncs cada vegada anàvem sentint més gent. És que anava fent-se la llum i senties només el soroll que feien els rems al picar l'aigua amb un noi jove que portava molt bé. Clar, això, com ho expliques, això? No ho pots explicar, això? En tot cas, ho pots pintar. I jo em vaig esforçar molt amb aquest d'allò per transmetre aquella sortida del sol a Benarés, aquells colors estridents d'aquell poble, perquè a més és així. Bueno, clar, és un objectiu individual per cada cosa, eh? Vull dir, lo de les cremacions és tètric, ja veus i que no és aquest colorido. I doncs, bueno, quan faig la reproducció d'una noia amb un sari, que és el vestit que porten totes les índies, tot pràcticament, doncs vaig voler transmetre la llum del i l'elegància, el quasi miracle per mi de com van aconseguir o com els indis han aconseguit d'un tros de tela, un sari és simplement una tela d'un metro per set de llarg, i se l'emboliquen al voltant del cos, no? Però les dones de la Índia, almenys pel meu criteri, les veus elegants a totes. Per què? Doncs, bueno, quan pintava aquella aquarel·la, jo vaig buscar els contrastos de tons de colors, la vaig situar en un lloc que d'alguna manera la carronés una mica, i, bueno, va sortir el que va sortir.
Sí, sí, sí. Vostè hem dit al començament que és de Lleida, nascut a Lleida,
sí, sí,
però en canvi vostè està vinculat a Valls d'alguna manera.
Sí, tant, home.
D'on ve aquest
vincle a Valls? Jo, quan vaig acabar la mili, vaig vindre aquí i vaig anar... Això. Vaig anar a Mònics, sí. Allò, i, bueno, hi havia un anunci, vaig presentar, vaig cap allà, i vaig anar vestit de militar, perquè no hi podia anar d'una altra manera. Vaig començar a treballar a Mònics i he estat treballant a Mònics 25 anys. Llavors, doncs, bueno, aquí doncs, em vaig casar, vaig tindre els meus fills, he estat, vull dir, he passat una època llarga de la meva vida, 25, 27 anys.
Anem un altre cop cap al llibre. Per què l'objecte del llibre, la part, diríem, de col·laboració s'enfoca amb el tema de l'habitatge? És que és potser el problema més important que vostè va trobar en aquella zona que va visitar, o hi ha d'altres problemes que també podrien haver tingut aquesta capacitat de treure la seva atenció de cara a fer algun tipus d'actuació solidària? Per què l'habitatge?
Perquè jo diria que l'habitatge inclou dos problemes molt serios de l'Índia. Per un, la consideració que té la dona. La dona realment està allí, la societat la margina. És la utilitat de la dona, diguem-ho d'aquesta manera, és fonamentalment per tindre criós, per fer els grans, per cuinar els menjars i per tindre la casa, el que poden tindre, pues, tal, no? Llavors, les vivendes allà és que són molt precàries, però molt precàries. Molt precàries vol dir que són quasi de fang, amb unes teulades que són de fulles i d'elements, diguem, de branques i coses d'aquest tipus, i és molt deficient. I allà hi ha el monsó. El monsó, quan arriba, allò, hi ha anys que són, provoca unes riades impressionants. Hi ha anys que no plou, i llavors els pobres pagesos no fan res, no? Uh-huh. Però doncs, la vivienda és una cosa molt menys tinguda. I, a més, passa de que la dona és sempre l'última veu que se sent a dins d'una família. Llavors, doncs, bueno, a mi el que em va encantar d'aquest projecte és de que aquestes casetes, que són cases petites, de 45 metres i, escolta'm, tal, s'han de registrar, o sigui, s'han de registrar, s'han de l'escriptura, s'ha de fer a nom de la dona de la casa. I és el criteri de la dona la utilitat, la finalitat que se li don quan ella, doncs, l'ha de traspassar amb algun dels fills o aquestes coses. És un pas endavant per donar-li una mica de protagonisme, perquè és que, en fi, hi ha coses amb respecte amb això de la cura, de la manera en què es té la imatge de la dona, és una mica fort.
Estem parlant d'un projecte que són 36 habitatges d'uns 45 metres quadrats que s'han de construir a Kundanakurti i que es posaran, perquè els oients ho entenguin, es posaran tots a nom, escriptures diríem aquí, a nom de les dones. Una manera de, o sigui, per tant, estem parlant d'una doble actuació. Exacte. Que seria l'habitatge pròpiament dit i l'empoderament de la dona d'aquella regió de l'Índia. Diríem que aquí Vicente Ferrer la clava, diríem.
La clava, sí.
Com va rebre la Fundació la seva proposta de fer el llibre i de donar part m'estima que la meitat, no?, de la recaptació, diríem.
Sí,
no?
la meitat del que recapta va destinat exclusivament a la construcció de viviendes, d'aquestes 36 viviendes.
I l'altra meitat se deu a la publicació, a l'edició.
L'altra meitat és paper, tinta, i no sé quantes coses més que hi ha al darrere. Llavors s'ha de fer tot, no? Perquè, esclar, s'ha d'imprimir i tal. Llavors, doncs, bueno, va per aquí.
Com va reaccionar la Fundació?
La Fundació Vicenç Ferrer té moltes coses molt bones. Una de les coses que jo sempre he admirat és que són molt prudents. La primera vegada que me'n vaig anar cap allà amb la meva història, amb el meu projecte, amb les meves il·lusions, doncs em van atendre molt bé, molt correctament, molt educadament, però la cosa va quedar d'aquelles maneres, saps, que diuen, bueno, pues ja en parlarem més endavant. I jo he pensat, ostres, bueno, pues no deuen tindre massa interès. Després, jo soc una mica tossut, i al cap d'un temps, quan ja doncs, pràcticament estava acabant la col·lecció, ja tenia el llibre fet i tal, llavors hi vaig tornar, i llavors hi vam parlar d'una altra manera. I quan ja ho vaig tindre tot acabat, que hi vaig anar per tercera vegada, i els hi vaig presentar, bueno, doncs aquest és el llibre, i això és tota la col·lecció de les 24 aquarel·les, això és el que vull fer, aquests són els meus projectes, els vull portar endavant d'aquesta manera, llavors ja van dir, bueno, parlem-ne tal, i vam establir el que és el projecte aquest, que s'ha escrit, vull dir, és un projecte on queda molt clar de què és el fruit de la col·laboració entre Josep Vall, que doncs ha escrit un llibre, ha pintat unes aquarel·les i doncs a tirar tot això endavant, i els mitjans, perquè clar que hi ha un munt de mitjans amb totes aquestes coses que són els col·laterals, diguem, no? Quan ja ha estat tot fet, bueno, això s'ha de tirar endavant, i ara el que s'ha de fer és la filosofia de Vicenç Ferrer, perquè aquesta és un altre encert que jo li aplaudeixo. Però el Vicenç Ferrer va crear una gran organització a l'Índia per ajudar la gent, allò dels 5.000 pous que van fer, però, i d'altres moltes coses, no? Però allà té una estructura per racionalitzar la inversió, el gasto del diner, però aquí té una altra organització que és tan imprescindible com la d'allà, que el que gestiona és el recollir els diners necessaris per fer això.
Sentim la sintonia de fons, això vol dir que ja anem arribant al final del programa. Abans d'acabar, el llibre està editat, ha sortit ja a la venda. On es pot trobar? Aquí a Valls, amb alguna llibreria que es pugui trobar encara?
No, perquè és que això no té cap benefici de cap tipus. Jo aquí ningú en treu benefici. Llavors, què passa? Que això jo ho penso col·locar fent un pla que ja tinc establert,
sí,
per a totes les diferents comarques de Catalunya, on el presentaré. Allí es farà l'autovent.
Allà mateix es farà l'autovent.
Els podran recollir i podran comprar un llibre o podran comprar litografies de les aquarel·les.
Perfecte.
El llibre valdrà 10 euros.
Sí.
I les litografies valdran 30 euros cada una. Llavors, la meitat d'aquests diners seran destinats al projecte.
Estem parlant amb el senyor Josep Vallborda, autor del llibre Colors de l'Índia, un llibre de 24 aquarel·les, 30 fotografies i els comentaris, tal com diu la portada, comentaris d'un viatger. Fotografies, aquarel·les comentades pel propi autor, un projecte, aquest llibre solidari per ajudar a la Fundació Vicente Ferrer de cara a la construcció d'habitatges i, a més, per ajudar també a la integració i a l'empoderament de la dona en aquella regió de l'Índia. Moltíssimes gràcies per la seva presència, per haver-nos visitat, senyor Josep Vall. Ha sigut un plaer enorme i tant de bo vengui molts, molts llibres. I el dia que l'hagi de presentar Valls, ens ho diu i ho direm aquí al programa per avisar la gent.
Doncs moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. També gràcies al David Prats per la seva presentació a l'inici del programa i, com no, a l'Edgar Burg, que com sempre és el responsable des del pont de comandament de que això soni tan i tan bé. Ens retrobem ben aviat aquí en un altre Debat. Gràcies.